Psychopath.
Bon dia a tothom. Avui dia 1, dia 1 de novembre, primer dissabte de mes, i avui, casualitat, cau en festa, festa en dissabte, 1 de novembre de 2025, aquí priorem priorat, a Ràdio Falset. Bon dia a tothom, estem aquí en aquest nou programa on donarem notícies, idees, iniciatives de persones, de recursos, també, com no, organitzacions que hi ha a la nostra comarca, com també fets de donar a conèixer la nostra comarca arreu del món. El passat dijous, dia 23 d'octubre, vam fer un acte central a la subdelegació del govern, on allí també comentàrem, informàvem i també vam especificar punts del priorat que han suposat importants per a la nostra trajectòria en aquests moments de la causa Coppel per la Pau. Esmentàrem el programa Priorem Priorat de Ràdio Falset, que fem mensualment. També vam comentar la nostra implicació en la informació del Parc Natural i Serra de Montsant. Entre altres aspectes, també els 6 llocs o indrets que tenen al voltant de creacions o que són imatges o bé una placa o el que sigui al voltant de la història, que és història, no?, part de l'escultor Modesiner. Ell va estar uns anys al priorat, en els anys a meitat del segle XX, i aquí va fer una sèrie de produccions que nosaltres, aquest passat 23 d'octubre, hem dedicat un memorial. Per un costat, tancar els 110 anys del naixement de Modest Gener, escultor de Reus, i adherir-nos a l'any Gaudí. L'any Gaudí, 2026, 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Més informacions a partir d'aquest moment. Que entrevistem algú, una persona, precisament li preguntem si coneix el priorat, si ha vingut al priorat alguna vegada, que, i sobretot que se senti invitat a visitar-lo. Bé, seguim aquí amb el nostre programa. Avui, ara, tindrem una entrevista amb José Manuel Almozara. És el president, de promotor, divulgador de l'obra d'Antoni Gaudí a favor de la beatificació. És arquitecte i és molt actiu i posa en marxa aquest projecte tan interessant que és donar a conèixer arreu d'Espanya, d'Europa, a Catalunya, que nosaltres agraïm que puguem entrevistar-lo i que li puguem, doncs, que ens doni el seu valor que fa, els seus actius i tal. Buenos días, José Manuel. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Qué funciones tiene tu asociación o vuestra asociación, que sois un equipo, y qué importancia supone la invitación que dieses testimonio, ni que sea en vídeo, en el pasado día 23 de octubre, en el acto por la paz, y también de Modest Gener, y como no, adhesión al año internacional, podríamos decir, Antoni Gaudí, el año que viene, el centenario de su muerte. ¿Qué nos puedes decir a nuestro programa Prior en Priorat? Buenos días.
Muy buenos días y gracias por la invitación. Pues sí, ha sido emotivo, aunque fuera a la distancia y con una grabación, pero estar con en el homenaje a Modés, que es este escultor de Reus, que tanto es comparable, yo creo, a Gaudí, ¿no? Porque puso lo divino y lo humano en su trabajo, un trabajo bien hecho, primero con amor, luego con técnica, como decía Gaudí. Y bueno, y contento también pues colaborar con esta pequeña introducción, a contribución, mejor dicho, a la paz, ¿no? Porque yo creo que nosotros desde 1992, un 10 de junio, cinco laicos, bajo la inspiración de un sacerdote que tuvo la idea, José Ignacio Segarra, nos reunimos para aquí, pues para decir al mundo que más allá de la arquitectura de Gaudí había un genio, sí, un genio, pero además un hombre cuyas virtudes te pueden ayudar a vivir en esta, cada uno en sus circunstancias, ¿no? Y no solamente a través de un monasterio, un sacerdocio, sino a través de lo cotidiano, ¿no? Del trabajo, las circunstancias de cada uno, ese trabajo que Gaudí tanto amó y tanto ayudó a sus colaboradores, porque siempre trabajó en equipo, ¿no? Y desde ese momento, como decía, pues nuestro fin ha sido demostrar ante el mundo, ante la negativa del arzobispado de Barcelona entonces y de la Junta Constitucional de esa familia, pues nada, nos lanzamos cinco personas, cinco laicos, ¿no? A darnos cuenta y transmitir lo que nosotros habíamos aprendido y aprendíamos y aprendemos, ¿no? Y Gaudí es un hombre de virtudes, como así el Papa Francisco, antes de morir una semana antes, el 14 de abril de este año, firmó el decreto de virtudes, ¿no? Y es decir, que Gaudí es venerable, por tanto, está ya camino de ser beato en ese posible milagro que se está estudiando en el dicasterio de la causa de los santos y que algunos esperamos con ilusión y esperanza, y valga la redundancia, ¿no?, que el 10 de junio del año próximo, al centenario del fallecimiento de Gaudí, Gaudí sea beato, ¿no? Si no es así, pues bueno, un poco ayudar a la gente que a través de Gaudí, como decía el Papa Benedicto XVI, cuando estuvo en el 7 de noviembre de 2010, ¿no?, en la consagración del templo de la Sagrada Familia, que Gaudí hizo una de las tareas más importantes hoy, que es superar la escisión entre conciencia humana y conciencia cristiana, entre existencia en este mundo temporal y apertura a una vida eterna, entre belleza de las cosas y Dios como belleza. Y esto lo realizó Antonio Gaudí no con palabras, sino con piedras, trazos, planos y cumbres. Claro, esa arquitectura de Gaudí a la cual tenemos que no solamente mirar los aspectos, que también, sino lo esencial. ¿Por qué hay tres puertas? ¿Por qué? Los porqués. ¿Por qué hay un pelícano? ¿Por qué están las tentaciones en el portal del rosario? ¿Qué quiere indicarnos Gaudí? Y decía, y con esto acabo, Benedicto XVI, la belleza es la gran necesidad del hombre. Es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. La belleza es también reveladora de Dios porque, como Él, la obra bella es pura gratuidad, invita a la libertad y arranca del egoísmo. Un fuerte abrazo, amigos.
Aquest acte que vam dur a terme el 23 d'octubre, també amb els 20 anys, 25 anys que portem associats i adherits a la UNESCO. I ara, doncs, el passat diumenge, dia 26 d'octubre, va ser que ens hem adherit també a l'Organització Mundial de la Salut per al programa Quality Rich, és a dir, qualitat de drets, sobretot de la salut i sobretot, encara més, de la salut mental. Qualsevol persona que vulgui conèixer el que és aquest programa de l'OMS al voltant de la salut i salut mental i li interessa que està al dia o vol ser voluntari o voluntària dins de la xarxa de Prior en Priorat, ens ho dieu i en això facilitem informació i també alguna trobada perquè estiguem ben preparats per poder informar, orientar i, si convé, assessorar al voltant dels drets humans, al voltant dels drets de la salut de totes les persones, drets de la salut pública. Per contactar amb nosaltres pot posar vostès Prior en Priorat, o bé Causa Coppel per la Pau, o Coppel amb dos os i dos pes, que vol dir cooperació pel record i per la comprensió que necessitem per aprendre, totes les persones i totes les edats, per aprendre el record i la comprensió de del que fem, del que diem, de la situació que volem resoldre, de la competència de solució de qüestions, com problemes i conflictes. Doncs bé, posant això ens trobareu. De totes maneres, us dic el meu WhatsApp o Telegram, que és per escriure, no per trucar, perquè el tenim en silenci. El meu número és 619, repeteixo, 619-793969. Seguim amb el nostre programa. Tot sigui per l'atenció de les persones, associacions, federacions, museus i biblioteques. Aquest mes hem participat, sobretot el passat dia 18 d'octubre, que el Dia de la Justícia de Catalunya va ser a Tortosa, on es van trobar jutges i jutgesses de pau d'arreu de Catalunya, i nosaltres hi havia la representació del priorat. Després, també el dia 24, vam estar a Sant Jaume dels Domenys, un dinar interessant, doncs, de germanor, perquè feia, doncs, el primer destí que vaig tindre de mestre, de professor de GB, doncs, va ser l'any 81, i una substitució, i després el curs 81-82, Sant Jaume dels Domenys. Per a mi és un lloc, doncs, bueno, encara recordo l'escola, ara tot està canviat. I en aquest dinar, doncs, també vam recordar que fa 2 anys vaig fer una xerrada, la novena, de Mare de Déu dels Arquets. El vaig dedicar, doncs, una xerrada sobre el tema d'educació. I també podem dir que el dia 26, a la Selva del Camp, també vam participar en un dinar d'amistat i tal. En totes aquestes trobades i en qualsevol instant, pregunto si coneixen el priorat, si han estat al priorat, si volen estar al priorat, doncs poden contactar amb nosaltres, perquè nosaltres també estem com a punt. A punt informatiu, més que punt, com a persona informant acreditada pel Parc Natural Serra Montsant i Serra Llevaria, per si algú vol visitar tota la zona, tot aquest territori, no? I pot fer alguna pregunta, si podem orientar o informar, doncs ho fem. I també, doncs, de cara a aquestes visites, les visites que es puguin fer, doncs bé, nosaltres estem de voluntaris al Museu Municipal de Cabassers. Seguim aquí amb el nostre programa. Simplement informar que han fet aquestes trobades, han participat, i que pregunta sobre si coneixen el priorat. La resposta és sí, com a comarca, la relacionen molt amb el vi. També alguns el tema del Montsant, no? Tot el de fer visites, excursions, trajectes, o almenys el trajecte d'Ulldemolins girant tota la part, doncs, d'Ulldemolins cap a Cornudella, la Poboleda, Escaladei, la Vilella Baixa, etc. Ha estat un alt tomb, tot el tomb, i amb això, doncs, els dediquem avui a tots ells. També és difícil entrevistar tothom, a veure, també hi ha persones, doncs, que els hi costa més, tampoc la situació del clima de la conversa tampoc està que bé, de fer, vols dir un missatge per a la ràdio, a veure, també s'ha de respectar, el consentiment és molt important. Però seguim aquí el nostre programa, un programa del mes de novembre, que ja que després d'aquest programa, fins al gener, no tornarem a poder emetre aquí, ja que en aquest mes haurem fet dos programes, no? Sí, l'octubre vam fer el programa número 132, el 4 d'octubre, i ara, que estem a 1 de novembre, farem el 133, programa. És a dir, hem tingut menys d'un mes després de el que diríem el marge de l'estiu que tenim, i ara doncs, seguim aquí el nostre programa que seguirem amb entrevistes, preguntes, qüestions de persones que ens donen la seva veu per conèixer el que estem fent, dins de la causa Coppel per la Pau. Coneixes el priorat? Te coneixes?
No massa.
No massa. Bé, doncs el priorat és molt bonic. Jo, si vols, ja t'explicaré. Si puges un dia al priorat, doncs ja saps, estic a la teva disposició per informar-te i tal. És molt bonic, el Montsant, la Serra Llevaria, tot el camp de la producció del vi. Bé, aquí podríem posar un munt de coses, no? Quin desig tens pel priorat? Quina noció te fa?
Que vagi millorant i que hi hagi gent i no es perdi les bones costums, que vagi continuant endavant.
Bon endavant, posa ànims. Però visiteu el priorat. Tu coneixes el priorat?
Algo, però no massa, algo.
Això és el que hi ha. Aquí s'ha de fer promoció del priorat a fora de la nostra comarca. Hi ha el priorat, què hi ha?
Bon vi!
Molt bé, molt bon vi.
Molt bones costums.
Molt bones costums, veus? Això és
I
important.
Tradicions.
I tradicions.
I
això, el poble... Bé, en aquest sentit, doncs, priorat, bé, els contactes que tenim, costa a vegades, doncs, que la gent parli, que en aquest programa, amb els propers programes, tindrem doncs més persones, ja estem preparant tot el que seria aquest trimestre, bueno, els dos mesos aquests de final d'any, i aquí estem escoltant, priorem priorat, la teva veu ens les pots donar per comunicar a altres persones i per crear desig de la visita a la nostra comarca. Bé, tenim amb nosaltres un músic conegut aquí a la comarca del Priorat, en Josep Enric Peris. L'altre dia, el 23 d'octubre, allà a la subdelegació del govern de Tarragona, què va suposar per tu participar allà i què vas fer?
Hola, em vaig limitar senzillament a presentar bàsicament dues peces, una pel gran Gaudí i l'altra pel mestre Gené. Senzillament vaig presentar la melodia de les dues peces simfòniques, però amb teclat, evidentment. No vaig fer res més. I va ser un honor que jo pogués participar en aquest esdeveniment.
Un dels temes importants que anirem amb aquest programa Priorem Priorat, en aquest programa Priorem Priorat, anirem parlant de temes com les persones, quins drets tenen d'associar-se, de tenir doncs, projectes comuns, posar en marxa iniciatives solidàries, i que una cosa és el que està permès o està justificat o legitimat pels drets humans, i l'altra cosa és les limitacions legals o de l'estatus de legalitat que existeixi en un país, en aquest cas en la comarca del Priorat, a Catalunya, no? En aquests casos s'està comentant, hem vist ja en programes de televisió, que, per exemple, el tema de casar-se, que hi ha que es casen a si mateixos, hi ha que se casen amb una finca, bueno, tot això, bueno, cada un pot tindre les disponibilitats aquestes, però legalment no existeixen, vull dir, no es pot permetre, però en l'estat d'Ohio, Estats Units, hi han pres mesures de no casar-se, poder casar-se a la intel·ligència artificial. A partir de les preguntes que pugueu fer vosaltres, de les donacions de veu, que nosaltres estem disponibles, també estem en relacions a reunions arreu de Catalunya, com també de la ciutat de Tarragona i el Baix Camp, el Tarragonès, també el Priorat, sobretot la comarca del Priorat, preguntes que es puguin fer i també donacions de veus sobre interès cultural o també motius de risc d'oblit, que dins de la nostra comarca també hi ha moltes coses, molts coneixements o fets històrics i tal, que no se tracten ni s'han fet publicacions i que té risc d'oblit i que val la pena pues, compartir. Els drets humans protegeixen el dret a l'associació o a associar-se, i aquest dret és molt important perquè no tots se fan associacions en personalitat jurídica, que són aquestes associacions que es registren a la Generalitat, a la Justícia, al Departament de Justícia. Hi ha moltes associacions i es poden fer iniciatives socials solidàries, fins i tot per escrit, que no són necessari que estiguin registrades i que són molt convenients a la societat. En aquest sentit, nosaltres valorem que realment la gent, nosaltres pensem, la ciutadania se pensa que només són associacions les que se registren a la Generalitat o les que tenen NIF. Hi ha moltes a la societat, a la nostra cultura, d'associacions sense intencionades, és a dir, que no hi ha explícitament un acte de fundació, uns estatuts i una determinació de representació, sinó que hi ha unes persones que tenen iniciatives, inicien en un dia aquesta iniciativa, se marquen unes idees de funcionament i així va funcionant i es va fent. I això és el més important, molt més important que a vegades les associacions legals i formals que formen part de la societat. Totes són importants, però aquesta, com diríem, realitat oculta que existeix, és també el que nosaltres, com a Priorat, volem ja a partir d'ara contactar amb persones que tenen aquestes iniciatives i poder-les plasmar, o que a vegades aquestes persones inicien i després passa el que passa, o a veure, un se perd facultats, es jubila, se retira o es mora i es perden. Són iniciatives que mai han estat registrades jurídicament i que són vàlides. Aquestes intencions, per tant, és un dels objectius que treballarem a partir d'ara aquí al programa Priorem Priorat, Ràdio Falset. Per exemple, com hem dit, a Ohio, als Estats Units, es proposa expressament que els sistemes d'intel·ligència artificial no puguin casar-se amb persones ni entre ells. Això sembla una al·lucinació, no? Però és veritat. El text declara, el text que s'ha elaborat, que els sistemes d'intel·ligència artificial són entitats no sintents, és a dir, no sentien entitats que no seran reconeguts com a persones jurídiques. Dins les prohibicions figura que cap intel·ligència artificial serà reconeguda com a cònjuge, parella domèstica o tenir estat legal anàleg al matrimoni amb un humà o amb un altre IA. També impedeix que una intel·ligència artificial tingui propietat, actuï com a directiu d'una empresa o sigui reconeguda amb responsabilitat legal pròpia. La responsabilitat recauria en els humans que la desenvolupen o utilitzen. Bé, això ja ens pot fer una idea per on, en segons quins països, per on anirà el desenvolupament de la intel·ligència artificial. En un dels nostres objectius és anar pensant o el que s'està fent arreu o que té al voltant de lo que suposarà la intel·ligència artificial, perquè nosaltres ara la tenim com una espècie de consulta, sabem que la intel·ligència artificial està posada en sistemes de comunicació, sistemes d'anàlisi, etc. Però fixa't bé que hi ha un estat dels Estats Units que ja es planteja fins i tot aquest tipus de relacions. Per tant, ara estem a 2025, amb els propers 10 anys, posem-n'hi així, una fita, hi haurà molts canvis. Doncs bé, com hem dit, les iniciatives solidàries que, ocultes, no? Com si diguéssim, que no estan publicitades i si no estan registrades al registre de la Generalitat sobre iniciatives solidàries, associacions, cooperacions, etc., que li podríem dir, és un dels objectius d'aquest programa en el futur immediat. Després també un altre és el que hem mencionat, els efectes que podrà tindre en la nostra vida a la intel·ligència artificial, posem amb 10 anys de vista. I ara tot seguit informarem sobre la transformació que hi haurà dels jutjats de pau amb oficines de justícia municipal. El passat dia 30 d'octubre, aquest dijous passat, va ser l'únic representant, l'únic present de jutge de pau d'aquí del Priorat, a un taller d'informació, orientació i assessorament al voltant de la que suposarà la tasca del jutjat de pau en el futur immediat, que està en marxa. En aquesta reunió van participar jutges de pau i jutgesses d'arreu, d'aquí de la província de Tarragona, també n'hi havia de Lleida i de Barcelona, perquè, clar, posen 4 dies i la gent va un pot, no?, segons el dia que toca. Per l'altre costat, jutges de pau representaven la meitat dels assistents, ja que l'altra meitat eren tècnics, assessors, consultors, al voltant del que seria els jutjats de pau de diversos municipis, no? Perquè també no era necessari assistir als jutges i jutgesses de pau, però també podien assistir a les secretaries judicials de les actuals jutjats de pau dels municipis. Doncs bé, en aquesta reunió es va informar i es va donar coneixement de la transformació que suposarà el fet de que els jutjats de pau siguin oficines de justícia municipal. El passat mes de juny, devia ser juny, juliol, ja es van dur a terme tallers d'informació sobre els efectes d'aquesta llei orgànica número 1 de 2025 del mes de gener passat. Aquí es va explicar una mica les perspectives de les funcions del jutjat de pau. Però aquesta reunió darrera ja ha concretat l'aprofundiment el que suposarà en els temes de conciliació i judicis verbals. Per la meva part, jo estava interessat, i estic interessat, que vaig jutjar de pau des de l'any 2000, que l'any 2000 doncs, va iniciar participar en un projecte de mediació comunitària on hi ha 3 qualitats de la mediació dins del que seria la fer justícia, no? Perquè quan hi ha dues persones o més que tenen un problema, doncs el que se busca és que hi hagi justícia, no? Aleshores, des del 2020, el treball era de mediació comunitària voluntària a nivell de barris, en el cas de Tarragona, i també d'alguns casos del Priorat. Aquesta mediació voluntària del 2000 doncs, va fer que em presentés a jutge de pau suplent el 2007 i des del 2020 soc jutge de pau titular. La mediació és aquesta capa que podríem dir primera de la societat, en la qual davant d'un conflicte o d'una qüestió, pues, la mediació comunitària és el tiet, la tieta, el seu pare, la mare. És a dir, en totes les relacions que teníem, pues, poder intervenir, mediar i canalitzar el problema, no? O la solució. I que, aleshores, les qualitats que són és la resolutiva, que és una acció ràpida, imminent, per parar el problema, primer parar, aturar-lo, i després, a continuació, posar fil a l'agulla perquè pugui resoldre's la qüestió, no? El problema o el conflicte. Per tant, el primer és resolutiva. La segona és preventiva, és a dir, que ni que fem prevenció a nivell de la societat davant de qüestions i sabem que, bueno, davant d'aquest tema aprenem i, per tant, una altra vegada que no ens passi aquest problema, aleshores fem, a partir d'un conflicte, fem preprevenció, és a dir, prendre mesures de cara a prendre altres persones o les mateixes persones a que allò no torni a passar. I després està la restaurativa. La restaurativa és una, a nivell de justícia, se n'ha parlat a Espanya, la reconciliació, bueno, justícia restaurativa entre les víctimes d'ETA i els terroristes acusats i condemnats, o en França, que està en marxa també un procés de justícia restaurativa, que, per exemple, la pel·lícula que van emetre ara fa 2 setmanes a la televisió espanyola Canal 2, el segon canal, sobre les dues cares de la justícia, que allí és una pel·lícula, un film francès, i allí explica, pues, com es prepara la gent per fer justícia restaurativa i com se porta a terme en casos concrets. Per tant, a la societat, a la capa immediata, la propera, tenim la mateixa societat, per exemple, amb associacions, doncs, el primer que es va el president o presidenta, és a dir, la presidència, en els casos de poder buscar una altra persona, no?, que ens pugui ajudar davant d'una situació com, que hem tingut un conflicte o un problema, i aleshores se va resolvent a nivell de la pròpia societat. Els pobles que no són de jutjat de primera instància, com Falset, els altres municipis tenen jutjat de pau, no? I el jutjat de pau, llavors, és una persona que es pot recórrer per poder, doncs, ajudar també a resoldre una sèrie de qüestions, problemes o conflictes que puguem tenir. Aquesta figura és de justícia de proximitat. Se denomina justícia de proximitat perquè és la més propera, perquè les nostres relacions de justícia que tenim a la vida normal, que en relació de matrimoni, família, això és just o no això és just, les decisions que puguem prendre, doncs tenim aquesta persona que podem recórrer i també ens pot informar, orientar o assessorar davant d'una situació. Ara mateix el que està trobant és que a nivell de la nova legislació en matèria de justícia per més eficàcia, per aconseguir més eficàcia i tenir una manera, més recursos i ser més àgils, s'ha fet aquesta llei orgànica que es va publicar el passat mes de gener d'enguany, de 2025. En aquesta nova llei, que canviarà, doncs, molts aspectes de l'estructura, que avui no tractarem, però sí que ens centrarem en el que és els jutjats de pau, es transformaran en oficines de justícia municipals. Podran ser oficines municipals que encara s'ha de decidir, i per ser més efectius, respectant també la proximitat, que abans per anar al registre civil, per exemple, es tenia que desplaçar un, i ara amb internet i tots aquests altres avantatges, pues, s'està fent una nova reestructuració a l'hora també del registre civil, que s'està digitalitzant, i per tant la proximitat ja no és tindre l'oficina al mateix poble, sinó que realment tindre al poble un accés a aquesta oficina que es crearà i que es podrà resoldre per via de l'Ajuntament corresponent, o es podrà fer la via telemàtica, que també, o d'internet, que serà molt important també en el futur immediat. No se sap més informacions, només se sap els jutjats de pau que hi ha a Catalunya, 898 municipis, bueno, totes aquestes dades que podríem estar parlant més. Si algú està interessat, ens ho pot dir, ens ho pot demanar. Ja sabeu el nostre contacte, Priorat, a la pàgina d'internet. Ja podeu trobar referències de la nostra direcció o correu electrònic, que ja també el dic ara, info@coppel.org, Coppel amb dos os i dos pes, de cooperació pel, coppel.org, i el telèfon és el 619-79-3969, però ha de ser per escriure, per WhatsApp o Telegram. En aquest sentit, del que estem parlant, som aquí a Priori en Priorat, que fem un programa des de l'any 2008, un programa mensual, i que estem dins de del pla general de la causa Coppel per la pau. Per tant, a partir d'ara, bueno, quan ja s'està aplicant ja per comarques, no? I quan se comunicarà ja oficialment, el manteniment de la figura de jutge de pau, jutgessa de pau, en aquests moments, des de dades del 2024, a Catalunya s'ha fet 141.800 exhorts civils, 119.886 exhorts penals, 1.833 judicis verbals i, a nivell de conciliacions, 2.759. Això a nivell general, no de jutjats de pau. Però ara, en aquests moments, tenint aquestes dades que s'han fet des d'instància i també en la col·laboració dels jutjats de pau, teniu que les funcions seran 5 en el futur immediat, que serà la penal, possibilitat de conèixer en primera instància dels processos de delicte lleu, aquí es modifica la normativa, en primera instància els afers civils d'una quantia no superior a 150 euros, no compresos en l'apartat 1 de l'article 250.2 de la Llei d'Enjudiciament Civil, expedients de conciliació civil d'una quantia inferior a 10.000 euros, el títol 9è de la Llei de Jurisdicció Voluntària. I seguim aquí el programa. Ja hem dit 3 funcions que tindran els futurs jutges de pau dins de les oficines municipals. A més d'aquestes, hi haurà l'expedients de conciliació civil d'una quantia inferior a 10.000, com hem dit, del títol 9 de la Llei d'Enjudiciació Voluntària, actes de conciliació, article 804 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, si el fet ha succeït al municipi i la persona requerida hi té el domicili. Això ha estat a l'article 47 de la Llei d'Enjudiciament Civil. Per tant, hi haurà actes de conciliació, que també s'han fet fins ara, i també el tema de la celebració de casaments des del 3 d'abril, que no es pot fer, els jutges de pau o jutgesses no poden fer celebrar casaments. Això ho fan l'alcaldia o les regidories corresponents. Per tant, dins d'aquest canvi de nom com de funcions, s'ha de tindre en compte, doncs, la perspectiva de l'organització, la formació necessària que hi haurà en això, els espais que es podrà fer, per exemple, que es podrà fer espais en el qual s'utilitzarà la tecnologia, que es podrà fer reunions en videoconferència, gravades, per exemple, se modernitzarà perquè no serà necessari desplaçaments en certs motius i també amb l'autorització corresponent, desplaçaments als municipis on pugui haver aquest tipus de problemes i que es puguin resoldre a nivell telemàtic. Per tant, a nivell de, institucional, formal, doncs hi haurà dues tasques. La que hem dit, judicis verbals i la conciliació. Des de la mediació comunitària, pensem que la mateixa societat i la mateixa cultura de base de la ciutadania, doncs, no és necessari, el que fa la majoria de persones és que recorreix a les persones de més confiança i de més entorn. Evidentment, si hi ha un problema pues, en concret, pues, se va a un a nivell de família, a nivell d'associacions, a nivell doncs, del mateix ajuntament, dins del funcionament que hi hagi, i no és necessari recórrer a més amunt, com seria la justícia de proximitat, en aquest cas, de jutge o jutgessa de pau, o hi ha els mediadors professionals, que ara són els mediadors de la justícia alternativa, que fa que no cal que vagis al judici, sinó que mediant se pugui arreglar. I això farà que es pugui agilitzar més a resoldre uns certs problemes que puguin estar doncs, cicatritzant o crònics o paralitzats o aturats. També he de dir que en aquesta llei orgànica es va crear doncs, els mitjans adequats de solució de conflictes, que, MASC es diu, que són poder recórrer a professionals que estan registrats i que fan de mediadors. Això ja és a nivell professional i té un cost econòmic. Però que aquests mediadors tenen especialitats diferents, tant d'advocacia com psicologia, educació social, bueno, tots els que més o menys, com a referència, les jornades de mediació anual professional de Tarragona són els col·legis oficials que participen i donen suport, que són 8. Poden ser doncs, advocats del Col·legi Oficial d'Advocacia, l'ICAT, Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Tarragona o de Reus. També doncs, arquitectes, poden ser enginyers, poden ser educadors socials, infermeria, etc. No? Ni que el nostre referent el tinguem com són doncs, l'advocacia, no? Els abogats o les abogades són abogadeses, són les que tenim com a referent més important, però hi ha temes que es necessita coneixements d'arquitectura, sobre temes d'edificis, temes doncs, d'estructura, no? De construcció, etc. No? I el POUM, o que tingui coneixements més especialitzats, i que fa, en vez de ser una mediació de, que podríem dir d'abogacia, doncs pugui ser un arquitecte o també un psicòleg, si és en temes de temes personals o interpersonals, de relacions socials, emocionals, psicològiques, o d'altre tema, doncs que sigui al voltant de les relacions humanes, no? Com si diguéssim. Molt bé. Seguim el nostre programa aquí, Priorem Priorat. Ràdio Falset. Bé, estem aquí, doncs, seguint amb el programa. La causa Copa per la Pau 2030, que estem programats fins al 2030. Vam fer l'acte central el passat dia 23 d'octubre d'aquest passat, vull dir. El títol era Homenatge a la Pau i, recordem que va ser dedicat a les figures de Modest Gené, un escultor que a la comarca té sis obres en sis municipis que estan repartides. I després l'adhesió a l'any Gaudí, que durem a terme, perquè la capacitat que té Gaudí en el dibuix, les maquetes, la visió de la interpretació de la natura i la seva visió artística és molt important per totes les edats i sobretot pels menors d'edat, no? I pels menors d'edat de cara al desenvolupament del nostre programa, de programa propi educatiu, que és de la creativitat. Després hem de dir que en aquest acte central seguim amb la campanya Dóna'ns la teva veu, volem escoltar-te. Hi haurà la pàgina, el blog que tenim, un índex de cada programa, els crèdits que el servei tècnic, el servidor de vostès i tota la informació que hi ha al voltant del programa Priorem Priorat de Ràdio Falset. Ara ens podem escoltar les 24 hores i els 365 dies de l'any perquè es pot baixar l'audició de qualsevol part del món i en qualsevol moment. Els temes seran a partir d'ara de persones que conversem en general, les que volen donar la seva veu, perquè una cosa és conversar i l'altra és dir, fem un programa, vols gravar? No, les altres és que els diu, bueno, no diguis el teu nom i tal i gravem la nostra veu, la teva veu. Que pot ser de qualsevol tema interessant per tothom o també si coneixen el Priorat. Coneixes el Priorat? Si no, les maneres que responen, què és el que els hi ve. Important, clar, no és el mateix a Burgos, quan vam anar a Burgos o a Girona, que, per exemple, el Tarragonès o el Baix Camp, que hi ha també persones que no coneixen el Priorat o l'associen amb el vi o com una comarca, simplement. Després estan les que volen exposar de forma personalitzada la seva iniciativa, idea, opinió, comentari, prec, pregunta o suggeriment i ho volen compartir donant la seva veu. Aquí tenim des de mil músics, persones doncs, que volen recuperar la memòria històrica, etc. Millor de tot, les que ens envien la seva veu per WhatsApp, perquè si voleu enviar ho podeu escriure, però important la veu, agraeu el nostre WhatsApp, ho envieu i allò és el que transmetem, vale? Als estudis. En el cas que es sigui necessari, les que ens facilitin per escrit el seu anunci solidari o disposició, el que sigui per escrit. Vale? Vostè ho envia i nosaltres li justificarem. Li direm el programa que emetrem o bé li justificarem que potser necessitem més informació. Després, important, la part de Priorem serà la R, que és recursos. Som com són persones, com tots que som, disponibles a ajudar, així com projectes o programes culturals o socials al voltant de les biblioteques locals o comarcal, en el cas Salvador Estrem i Fa, que la tenim aquí a Falset, i els diversos museus locals. També important les iniciatives de les persones i del veïnat internes i no publicitades, com hem explicat abans, que a veure, una cosa és legalitzar-ho al Departament de Justícia, amb registre, totes les condicions, i l'altra és a nivell intern, que funcionem cada dia, anem a passejar, a caminar junts, és com bueno, és una associació, vull dir, s'associem unes persones que volem anar a caminar junts al voltant del poble o anem a un lloc indret, etc. Aquestes associacions que fem, que són les bàsiques de la societat i les que importen, és la que després doncs, poden generar associacions que també no cal registrar-les, que amb l'acte de fundació i els estatuts i qui representa, però que sempre seran físiques, si no estan declarades jurídiques, seran persones físiques que defensen aquest projecte. No? Això és molt important, perquè realment fa 20 anys, 25, 30, bueno, hi havia unes ganes de que se creessin associacions i tal, i ara, doncs, entre que la signatura digital, que si signatura digital jurídica, que si tràmits de no sé què, tot d'internet i tot això, doncs hi ha moltes associacions que estan desapareixent. Després estan, com això he dit, és una base de la participació ciutadana, hi ha iniciatives que poden ser de diversos àmbits, també d'Església, doncs, segons el dret canònic també ho contempla, però bueno, el que és important, tota la base social i cívica. No? També la mediació comunitària voluntària d'interès social i cultural a favor de la justícia de proximitat, ja hem dit que hi ha un canvi legislatiu en el qual els jutjats de pau se transformaran en oficines de justícia municipal, el suport que pot suposar per totes les edats de la pràctica de talents Coppel, que és el que nosaltres defensem com a causa per anar promovent la pràctica dels talents Coppel, que són tres talents, que ens ajuden a com construir la pau en la ment de les persones i com podem aprendre millor, millorant el record i la comprensió, que això es porta a terme a un institut a nivell de l'ESO, i també es porta a diverses associacions que ja anirem dient. A nosaltres ens interessa això, que és una pràctica o una implantació a la nostra comarca, a escoles, als dos instituts, un de Cornudella i l'altre a Falset, o també amb associacions si estan interessades. Nosaltres organitzem tallers, tot això és gratuït, està dins d'una tesi, que és una tesi, vol dir, per nosaltres, és una tesi que vol demostrar que això sí que funciona i que ajuda, i això ho dieu vosaltres, d'estratègies, de servei per servir a la societat, d'investigació, que serveix per investigar i donar a conèixer com a col·laboradors de l'Organització Mundial de la Salut o de la UNESCO. No? Donar a conèixer els resultats que s'estan donant i les valoracions de dur a terme aquest tipus de programes o projectes. El dret a reconèixer el voluntariat social i el seu paper en la convivència i la pacificació social, que això ja parlarem un altre dia, del paradigma tecnològic que anem i professionalitzador del tercer sector social, que és molt important, però també hi ha uns matisos que tenim que fer, sobretot a nivell econòmic. Se valoren molt iniciatives com a empreses solidàries, però es valora poc iniciatives que de cost 000. Hi ha iniciatives com la nostra que el pressupost és 000. Organitzacions existents, organitzacions que hi hagi a la comarca, com també organitzacions de fora que puguin tindre interès a la comarca i que ajudin a la comarca a desenvolupar. Després rutes, rutes al voltant de la Serra de Montsant, per exemple, de les obres de Modest Gené, que són 6 a la comarca, 6 municipis, com hem dit, les rutes del vi, festivals, actes, amb suport de l'agenda del Priorat, del Consell Comarcal o de Fem Turisme. També tenim espais naturals i rurals, que nosaltres visitem fent visites Coppel, i museus que valen la pena visitar de la nostra comarca. I què podem fer, no? Què podem fer en aquests museus, quins avantatges, comentaris, etc. Estem a la punta final d'acabar el nostre programa. Gràcies per la vostra escolta. També podeu parlar i també et podem escoltar. Aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Bé, amb aquest programa del dia 1 de novembre, un programa que s'anomena dins de la Festa de Tots Sants, moltes persones aquests dies recordaran els seus avantpassats, les persones estimades que han perdut, la visita habitual del cementiri o d'altres formes i pràctiques que pugui haver per tindre consideració aquestes persones estimades, avantpassats, pares, mares, avis, àvies, etc. Avui resumim i ens acomiadem. Ens resumim com ha anat el dia 23 d'octubre la presència de Priorat i l'acte central per la pau a Tarragona, que vam parlar que duem a terme aquest programa, que donem a conèixer el Priorat arreu, fora de la comarca, i plantegem el dilema o la pregunta: has visitat mai el Priorat, el coneixes, quina idea tens del Priorat? Tot sigui perquè si el visiten, nosaltres restem disponibles, si es fiquen en contacte amb nosaltres, per ajudar-los a ells a prendre decisions, per aprofitar un dia, un cap de setmana, una estància, etc., a la nostra comarca. També implicacions del Dia de la Justícia al Priorat i a Catalunya, que va ser el dia 18 d'octubre a Tortosa, i la nova implantació de la nova llei orgànica del gener del 2025 sobre les oficines municipals de justícia. Com ha anat l'inici de curs 2025-26 al Priorat? Amb això hem tingut algunes entrevistes personals. Prioritats de cara al mes de novembre i desembre? Doncs bé, simplement que aquest mes de novembre i desembre, a nivell de la nostra campanya de Causa Copa per la Pau, anirem valorant a l'hora de millorar i avaluarem i planificarem de cara al 2026. El proper programa s'emetrà el dissabte, dia 29 de novembre. Per tant, el darrer dissabte de novembre serà el nostre darrer programa de Priorem Priorat del 2025. I després ja quedarem pel gener de l'any que ve. I res més, que tingueu un bon cap de setmana, un record dels nostres estimats avantpassats o persones de la nostra generació que estimàvem, i fins al proper programa. Han escoltat vostès Priorem Priorat, Ràdio Falset. Fins al proper dia 29 de novembre, darrer dissabte de mes, a partir de les 11 del matí. La cita mensual, Priorem Priorat, Ràdio Falset.